Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
D'aquí a 4 minuts, a les 7:34.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt
bé. Estàs bé?
Sí, gaudint d'aquests vespres ja, no?
D'aquesta primavera, eh?
Sí.
Fantàstic.
Ara sí que ja veiem el Sant Joan, eh? Ara sí que ja.
Ara sí que es comença ja, recta final de la temporada ja.
Sí.
Bueno, encara no, però encara queden molts mesos. A veure, avui en tinc moltes ganes, d'això que farem a la Terra es Plana, perquè arriba el segon capítol, segona edició del quiz de la Terra es Plana sobre qüestions que hem anat explicant en aquestes seccions que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català. Avui el Joan Anton porta les preguntes amb opcions, jo no tinc les respostes. Convidem a tots els oients que des del llit de casa o si ens escolteu en diferit des d'on sigui, o treballant o conduint, i participeu també o mentalment o podeu agafar paper i llapis. M'ho he llegit una mica per sobre algunes preguntes. N'hi ha que no en tinc ni idea, n'hi ha de fàcils. Uh-huh. Aleshores, anem a jugar. Quantes n'has preparat? Veig 13, eh?
Sí, 13.
Arribarem fins la 10, segur?
Molt bé.
I després veurem si les 3 últimes ens les guardem per un altre dia. Avui a la Terra es Plana, el quiz del suplement. Evidentment, en directe també podeu participar @elsuplement a Twitter i, si voleu citar el Joan Anton Català, @estelsiplanetes i dir la vostra resposta. Va, Joan Anton, la primera pregunta.
Va, arrenquem amb nosaltres, amb la nostra espècie. Això ho hem explicat molts cops, per tant, aquesta hauria de ser més o menys assequible, que és on va néixer, on ens vam originar per primera vegada l'Homo sapiens. I les opcions que dono són les següents. Àfrica, Àsia, Europa o Oceania?
Aquesta és molt fàcil.
Bé.
Aquesta és Àfrica, segur.
Perfecte.
Senzill.
Aquesta és de Facilona.
Per tant, 1-1, primer encert.
Sí.
Vols que repassem una mica el dia que vam parlar d'Àfrica? O...
Sí, jo diria, mira, tenim indicis que fan pensar, suggereixen que fa uns 300.000 anys que l'Homo sapiens va aparèixer a Àfrica, després d'allà vam conquerir tot el món i també vam explicar moltes coses interessants. Recordem, una d'elles és que potser l'adaptació del color de la pell de l'Homo sapiens cap a un color de pell més claret en moltes parts del món és una adaptació recent, relativament recent, perquè la nostra espècie segurament, quasi segur, va néixer amb pell fosca, amb pell negra, per adaptar-se a la radiació ultraviolada del sol que hi havia en aquestes zones més tropicals.
Per tant, primera resposta, l'Homo sapiens es va originar a l'Àfrica. Anem a la segona pregunta.
Val, sabem que els planetes del sistema solar i moltes llunes són rodones, però també coneixem milers d'objectes que tenen formes amorfes. Quina és la raó que fa que aquests objectes no siguin rodons? I donaré les següents opcions. La primera és l'atracció del Sol, la gravetat feble que tenen, els xocs constants que pateixen, o no coneixem el perquè. És a dir, per què hi ha molts objectes, la majoria de l'univers, diríem, que no són rodons? Perquè hi ha l'atracció del Sol, perquè tenen una feble gravetat, perquè xoquen constantment, o no sabem la raó?
Pista, necessito pista.
Necessites pista. A veure, té a veure en què normalment són petitons.
A veure, no sabem el perquè, això ho descarto.
Molt bé, perfecte.
Perquè recordo com vam parlar.
Sí, i tant. Tens l'atracció del Sol, que tenen poca gravetat, o que xoquen constantment. La pista que t'he donat és que quan veiem aquests objectes, els més grossos són rodons i els que tenen aquestes formes amorfes no acostumen a ser petits.
La bé, la feble gravetat que tenen.
Perfecte, Roger.
Molt bé. Molt doncs, escolta'm, Déu-n'hi-do.
Sí, I l'inversa també és veritat. És a dir, per què els planetes i les llunes són rodones? Gràcies a la seva gravetat.
Tercera pregunta.
Va, anem a Kepler. Vam dedicar un programa a Kepler i ell va formular les 3 lleis que descriuen com es mouen els planetes al voltant del Sol. I de les 3 lleis pregunto quina és la primera, la més senzilla, la primera. I l'opció que dono són la velocitat de rotació dels planetes depèn de la seva massa. La segona opció és, en la seva òrbita, un planeta recorre àrees iguals en temps iguals. La tercera opció és, la durada de l'any d'un planeta és múltiple sencer del seu període de rotació. I la quarta opció és, les òrbites dels planetes són el·líptiques. Val, aquest sembla difícil, però no ho és. Va, fixa-t'hi. Opció A, la velocitat de rotació dels planetes depèn de la seva massa. Opció B, a la seva òrbita un planeta recorre àrees iguals en temps iguals. Opció C és, la durada d'un any d'un planeta és múltiple sencer del seu període de rotació. L'opció
D... Aquesta frase l'he llegit tres vegades i encara no l'he entès.
Bé, això ja t'indica quelcom, no?
La durada de l'any d'un planeta és múltiple sencer del seu període de rotació.
Oi que sembla
com
complicat,
això? Com que sóc incapaç d'entendre aquesta frase, ja el tatxo.
Clar, a més, molt ben fet, Roger, perquè fixa-t'hi que estic preguntant la primera llei de Kepler. Per tant, la primera ha de ser senzillota, no? Mm. Per tant, aquesta no pot ser. I l'opció D era, o és, les òrbites dels planetes són el·líptiques.
Se't va acudir tu aquesta frase? La durada de l'any d'un planeta és múltiple sense del seu període de rotació?
Sí, me la vaig inventar, totalment. Totalment. Tot i que la tercera llei de Kepler no és aquesta, però és una mica més complicada, però estic preguntant per la primera llei de Kepler.
Marca inventina. A veure, jo diria que les òrbites dels planetes són el·líptiques.
Perfecte, Roger, perfecte. Perfecte, aquesta és la més...
Escolta, anem molt bé, eh?
Sí, vas, home...
A veure, aquesta ha estat una mica de xiripa, també t'ho he de dir.
Bueno, la primera llei no podia ser molt complicada.
Saps els exàmens tipus test del col·le que...
Sí, que utilitzes.
El que passa és que si responies sense saber-ho... És a dir, no, quan forçaves l'error et descomptaven.
Sí, hi ha exàmens que descompten.
No només no suma, sinó que descompta.
Sí,
aleshores,
no fem,
segons com, era millor deixar-ho en blanc.
Correcte, aquí no ho fem, aquí et pots atrevir. Sóc curiositat d'això, recordem que Kepler era molt religiós. Mm. I, per tant, el fet de que ell descobrís que les òrbites dels planetes no eren rodones, sinó que eren el·líptiques, el va portar a un contrasentit o una paradoxa, perquè ell deia com Déu ha fet òrbites que no són rodones, que és la perfecció, com és que Déu ha fet òrbites el·líptiques. Bé, doncs sabem que les òrbites dels planetes són el·líptiques.
Quarta pregunta.
Va, la capa d'ozó. Vam dedicar també un programa a parlar de la capa d'ozó i vam veure com els humans estem recuperant aquesta capa d'ozó, que és un gran èxit, un senyal de que podem fer bé les coses quan ens dona la gana. Però la pregunta que faig és, exactament de què ens protegeix la capa d'ozó? L'opció A és de la radiació gamma provinent de l'espai.
No em sona.
L'opció B és de l'escalfament global.
No.
L'opció C és de la radiació ultraviolada del Sol. I l'opció D és dels rajos còsmics. A, de la radiació gamma. B, de l'escalfament global. C, de la radiació ultraviolada. I D, dels rajos còsmics.
Jo diria que aquesta és fàcil. Dels ultraviolats, no? Sempre hem dit.
Perfecte, Roger, perfecte.
Sí,
ostres,
bueno, escolta, no em facis tant la pilota.
No,
que...
però si no estic fent
bueno,
la pilota.
A veure, aquí el problema seria que no em sabés la resposta. Perquè,
bueno.
Vull dir, bueno, perquè, escolta'm...
Fem molts programes.
Fa 5 anys que t'escolto, eh?
Sí, quants en portem? 400 de programes, 400 i escaig? Per tant, és fàcil que...
No crec que tants.
Bueno, no ho sé, no els he comptat. Però...
45 per temporada.
Bueno, doncs per 5...
Doncs 200. 250.
Més. Que et veure 300.
Veure 300,
val.
Va, cinquena consulta.
Ara pugem una mica més de nivell i anem al color. Vam dedicar aquesta temporada també un capítol al color i a com funciona, i vam veure que els nostres ulls tenen unes cèl·lules fotoreceptores que anomenem bastons i cons. I són els cons els que són responsables de que veiem colors. I nosaltres, els humans, tenim tres tipus de cons. Uns que són més sensibles al color groc, els altres al color blau i els altres al color vermell. I gràcies a l'acció combinada, els humans podem veure com quantes tonalitats de color. Les opcions que et dono són: els humans podem veure fins a 7 colors, els humans podem veure fins a 10 milions de tonalitats de colors, fins a 200 tonalitats de colors o fins a 1 bilió de tonalitats de color. Repeteixo, 7, 10 milions, 200 o 1 bilió.
Arroba el suplement a Twitter, arroba estels i planetes si voleu etiquetar el Joan Anton Català.
Estem parlant d'un ull sa.
A veure, aquesta, o sigui, l'he de fer per descartar, perquè
molt
no me'n recordo.
Perfecte, perfecte.
Aleshores, 7 colors, descartat.
Molt bé.
200, a mi també em sembla molt poc.
Molt bé. Et queden entre 10 milions o 1 bilió.
Quantes tonalitats de color podem veure?
Uh-huh.
Jo dic 1 bilió.
Ai, t'has passat de frenada. Són 10 milions. Són 10 milions... que són moltíssims, si ho penses, eh? Són moltíssimes tonalitats, però clar, un bilió ja era potser massa, eh?
Clar, suposo que és evident que hi ha animals que sí. hi veuen molt més que nosaltres, exacte. Però més enllà de la foscor també veuen molts més colors diferents.
Sí,
eh?
Veuen colors diferents. La seva percepció del color és diferent a la nostra. Pensem que el color, també ho vam explicar, és un efecte conjunt, un treball conjunt del cervell i de la llum que ens arriba reflectida, per cert, dels objectes. Un objecte que el veiem verd és perquè absorbeix tots els colors, excepte el verd. Per això el veiem verd, que és el color que ell rebota, reflecteix i ens arriba. I llavors el nostre cervell interpreta aquest color. Per tant, tu canvies l'ull o canvies el cervell, o les dues coses, i la percepció del color serà diferent.
Sisena consulta del quiz de la Terra és plana, vinculat als capítols d'aquesta temporada del Joan Anton Català. Endavant. Avui, ara fòssils.
Els fòssils, sí. Els vam explicar, tenim mètodes que anomenem de tassació, de datació, per veure com d'antics són aquests restes fòssils que trobem. I una de les més conegudes i famoses, que tothom n'ha sentit a parlar algun cop, és el mètode del carboni 14. Carboni 14. Però pregunto, quina és la utilitat d'aquest mètode? L'opció A és datar estris dels nostres avantpassats. L'opció B és datar les restes de les primeres formes de vida de la Terra. La C és datar restes orgànics de fa desenes de milers d'anys. I la quarta és datar meteorits. Vale? Per tant, carboni 14, per què es pot utilitzar? La U és per saber com d'antics són els estris dels nostres avantpassats, l'opció B és per saber com d'antics són les restes de les primeres formes de vida de la Terra, l'opció C és saber com d'antigues són restes orgàniques de fa desenes de milers d'anys, i la D és saber com de vells són els meteorits.
Meteorits jo t'ho descartaria.
Val?
Aleshores, ara necessito una pista.
Val. El mètode del carboni 14 no és justament un dels mètodes utilitzats amb els que pots rebobinar molt el passat. Pots rebobinar el passat, però no és dels que te'n pots anar molt, molt enrere.
Uh-huh. Per tant, avantpassats fora.
Uh-huh.
I ara ens queda datar les restes de les primeres formes de vida a la Terra. O datar les restes orgàniques de fa desenes de milers d'anys. Les restes orgàniques, perquè les formes de vida de la Terra, si dius que no podem anar tan enrere...
Molt bé, Roger, molt bé, ho has patat una altra vegada.
Però, bàsicament, perquè...
Bueno, has aplicat criteri.
Sí, clar.
Bueno, i una pista.
I una pista.
Recordem que el mètode del carboni 14 només es pot emprar amb restes orgàniques, per tant, no en coses inorgàniques, no en materials, no, per tant, ni estris, ni res d'això, sinó restes orgàniques, i que te'n pots anar arrere sobre uns 50.000 anys, 75.000 anys, però no te'n pots anar enrere gaire més que això.
5 de 6, no està gens malament. Va, no. Setena pregunta.
Les galàxies. Vam dedicar un capítol a parlar de les galàxies i jo feia aquell símil de que les galàxies són com ciutats plenes d'edificis i els edificis són estels. Per tant, el que pregunto ara, Roger, és com es diu a l'edifici, és a dir, a l'estel que tenim més a la vora en el nostre carrer, i que no és el Sol, és a dir, quin és el següent estel, el següent edifici que tenim més a la vora, que és fàcil, però ja veuràs que les opcions que dones per liar-la, embolicar-ho una mica. L'opció A és Alpha Centauri, l'opció B és Pròxima B, l'opció 3 és Pròxima Centauri i l'opció 4 és Estrella Polar. Repeteixo, com es diu a l'estel més pròxim després del Sol?
Pròxima B segur que no, perquè és l'exoplaneta del Guillem Anglada Escudé.
Oh, fantàstic, Roger, fantàstic.
Que va descobrir el català Guillem Anglada Escudé.
Sí, senyor.
Aleshores, Pròxima B és un exoplaneta, per tant no
molt
és un
bé,
estel.
Molt bé.
L'estrella polar m'assenyaria moltíssim.
Uh-huh.
I entre Alfa Centauri i Pròxima Centauri, que em vols liar amb el nom aquí...
Exacte.
I jo diria que és Pròxima Centauri.
Perfecte, Roger. Molt bé, molt bé. Molt bé. Has recordat
escolta'm,
bé el de Pròxima,
estic,
ho has recordat
estic,
molt bé, eh?
Sí, sí, perquè, home, perquè el Guillem Anglada Escudé l'hem portat
sí.
De Pròxima.
Sí, que sí, era, que és un exoplaneta sí. I que Pròxima sí. Bé, és sí. Un dels exoplanetes de Pròxima Centauri, de l'estel. Però com que preguntàvem a l'estel, molt bé.
Vaig per científic, Joan Anton.
Sí, senyor.
En una nova vida...
Faràs
ja
tu
tindré
sol...
mitja carrera feta.
Vols dir que faràs tu sol el programa?
No, això segur que no. Això segur que no. Ens intercanviarem els papers.
Hòstia, no, jo no m'atreviria a fer l'altre paper.
Vuitena pregunta, va.
Vam dedicar un capítol a magnituds curioses. Magnituds d'aquestes que fem comparatives de les que m'agraden. I vaig explicar que el consum energètic del metabolisme d'una persona adulta aproximadament equival a... Val, les opcions són un radiador de 1.400 watts, la B és la d'una ciutat en un dia, l'opció C és a una pila de 1,5 volts i l'opció D és a una bombeta de 130 watts. Torno a repetir, El metabolisme d'una persona adulta, és a dir, el consum d'energia que fem durant el dia, equivale a un radiador de 1.400 watts, l'energia que consumeix una ciutat en un dia, a la que té una pila de 1,5 volts o a la que consumeix una bombeta de 130 watts.
El d'una ciutat en un dia, no.
Val.
Aleshores, l'expressió de se m'han acabat les piles... Estic molt cansat, se m'han acabat les piles.
Bé.
Jo dic les piles.
Ai, Roger, t'has deixat portar pel folclore. Pel folclore i el d'allò.
No, no és la pila.
No.
És la bombeta.
És la bombeta de 130 watts. Si poguéssim estar comparats amb una bombeta, una persona adulta, durant tota la seva vida, cert que quan som peques és menys, i quan som molt grans també és menys, però si fos això un equivalent, seríem exactament una bombeta de 130 watts encesa durant tota la nostra vida.
Novena pregunta.
Molt bé. Anem a la Lluna. I sabem que estem en el programa de retorn de la Lluna, que és l'Artemis, el famós programa Artemis, que ja es va fer la missió Artemis 1, que en el comandante Campos, un maniquí, va anar a donar dos toms a la Lluna. Va anar a fer dos toms a la Lluna. Com es diu la càpsula a on viatjava el comandante Campos? És a dir, la càpsula que porta el projecte Artemis. Opció 1 és Orió, opció 2 és Apolo B, opció C és SLS, opció D és Starship. Com es diu la càpsula on anava el comandante Campos i on aniran els astronautes que retornaran a la Lluna en el projecte Artemis? Opció A, Orió, Apolo B...
Apolo B segur que no.
SLS...
Què vol dir SLS?
I Starships.
SLS vol dir...
Es diu Launch System SLS, LS és de Launch System, el primer és System Launch... No...
És igual, el descarto. Digue'm si SLS no ho és, oi?
No ho és.
No, d'acord. Orió o Starship? Ja te'l faré caro, creu, Tinc ni idea. Com es diu la càpsula on viatjava aquest particular astronauta?
Ja, SLS, per cert, vol dir Space Launch System, ara ho he recordat, I és el nom del coet, ja l'hem descartat,
Orió, va, Orió.
Perfecte, Orió. El coet de l'Artemis.
O sigui que l'hem encertat,
Sí. El coet de l'Artemis es diu SLS, que és aquest que has descartat, però la càpsula, que és la que va per sobre, es diu Orió, que és on anava el comandante Campos i on aniran els astronautes d'Artemis 2 i Artemis 3.
7 de 9, estic amb un notable, Collons, a falta d'una pregunta.
Molt alt. Va, la fusió nuclear. N'hem parlat molts cops i li vam dedicar un programa en aquell anunci que van fer els americans, que és exageradíssim, si recordes, no? Que hi havia més pa que formatge, sobre aquell assoliment que havien fet de la fusió nuclear. I ara et pregunto, exactament en què consisteix la fusió nuclear?
Mira que si la fallo, aquesta.
Bueno.
En vam estar parlant molts dies.
Sí, però he posat alguna coseta aquí per complicar-ho.
Per complicar-me amb la fissió.
Sí. Molt bé.
Mira, veus, és que ja t'he vist. Fusió, no fissió. Que són dues coses diferents que ho hem explicat aquí.
Sí, senyor. Fusió nuclear. Opció A. La fusió nuclear es basa en trencar àtoms molt pesats per donar energia. L'opció B és en ajuntar nuclis atòmics lleugers per donar energia. L'opció C és en emprar la desintegració radioactiva d'isòtops inestables. I l'opció D és en provocar explosions controlades en mostres d'hidrogen i d'heli. En què és la fusió nuclear? Trencar àtoms molt pesats per donar energia, juntar àtoms lleugers per donar energia, emprar la desintegració radioactiva d'isòtops inestables o provocar explosions en mostres d'hidrogen i d'heli. Et veig molt pensant aquesta. Fas cara de pensar-ho molt, això,
És que no la vull fallar.
Molt. Oh, ostres, està això competitiu. T'estàs traient la vena competitiva.
Sí, bé. Vaig per un buit, És per treure un buit.
Sí.
En què consisteix la fusió nuclear?
Que no la fissió.
Jo diria que ajuntar nuclis atòmics lleugers i proporcionar energia al capdavall.
Perfecte, Roger. Molt bé.
Escolta'm, un 8,
I aquesta...
D'un 8 sobre 10 espero una cosa més alegre, musicalment. Vull dir que jo crec és motiu de celebrar-ho. Vull dir que endavant, Marc. Home, això ja és una mica més celebratiu, Ara, puja.
Ostres, te'n vas... Avui estàs content, eh? Content sí, després d'aquest resultat.
Tu diràs, escolta'm, podríem fer un examen un cop al mes, Joan Anton. Escolta'm, ens queden tres preguntes que les guardem pel, pel proper quiz.
Val.
I ara, si et sembla bé, també, els oients, si volen compartir les seves notes, arroba el suplement a Twitter. I, si no, doncs, que s'ho quedin per ells. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
El dia 6 tenim lluna plena, com correspon a Setmana Santa. Recordem que Setmana Santa igual a lluna plena. I Venus continua molt brillant sobre l'horitzó oest, quan es fa fosc. Mart va afeblint-se a poc, però continua tenint aquest color ataronjat tan bonic, també al vespre, mirant cap a l'oest.
Fantàstic, doncs estarem pendents del cel. Moltes gràcies, Joan Anton.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.